Ocupe Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'arquitectura hostil de la que avui estem parlant és una tendència de disseny urbà que s'utilitza per a descoratjar la utilització indeguda dels espais públics, principalment per a persones sense llar. Es tracta de recórrer diversos mètodes, com amb pits inclinats, bancs amb reposabraços, aspersors d'aigua, entre d'altres, o també punxes. No obstant això, aquest tipus de disseny arquitectònic ha generat crítiques, ja que impedeix la vida al carrer, reemplaça els espais públics per comercials i fomenta, sobretot, la creació de divisions socials. A més d'afectar negativament les persones sense llar, l'arquitectura hostil també influeix desfavorablement a la vida quotidiana de totes les persones. És invisible i les persones que decideixin la seva construcció mai hauran d'experimentar el seu efecte negatiu. En lloc de solucionar el problema d'arrel, l'arquitectura hostil estigmatitza i culpa sobretot a les persones sense llar. Encara que es considera difícil que aquests elements siguin retirats, s'han creat iniciatives per visibilitzar els punts hostils a Barcelona i eines didàctiques també per reflexionar sobre aquest material. Hi ha entitats que denuncien aquesta arquitectura, jo diria que agressiva, a Barcelona i l'Hospitalet. Per exemple, s'han identificat 314 elements arquitectònics que es poden considerar com agressius. Un dels problemes de l'arquitectura hostil és la seva invisibilitat per a aquelles persones que la decideixen i la construeixen. Aquestes persones mai experimentaran l'efecte negatiu que tenen aquests elements hostils a la vida de les persones, ja que no han de bregar amb ell, sobretot si malviuen o sobreviuen pels carrers de grans ciutats com Barcelona. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassarem notícies d'actualitat i interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Yolanda, som-hi.
Vinga, els hotelers de Lloret han comprat una desaladora mòbil per omplir piscines i garantir també l'aigua de boca en temporada turística. Aquesta iniciativa permetrà tractar 50 metres cúbics per hora i la intenció és que aquest model es pugui estendre arreu de la Costa Brava. Els veïns del número 7 del carrer Canigó de Badalona, al costat del que es va esfondrar la setmana passada, han pogut entrar aquest migdia als seus pisos. Ho han fet per agafar el més imprescindible fins que puguin tornar a casa seva. Recordem que ahir els van desallotjar després de l'aparició d'una esquerda al quart pis que no permet garantir la seguretat a l'edifici. La Fundació per l'Assessorament en Defensa dels Animals ha pogut alliberar un mico caputxí. Vivia des de feia 35 anys en una gàbia en un pis de Barcelona i ho feia en condicions lamentables. La seva propietària era una dona d'uns 80 anys que l'havia comprat feia més de 3 dècades. El Museu Picasso centrarà la temporada del 2024 en la relació vital del pintor amb Catalunya i els seus països. El museu vol reforçar la seva presència al territori i per això el mes de març es presentarà una exposició conjunta amb el Museu de Solsona. Els sindicats de Mossos han tornat a denunciar la manca d'espai per guardar la marihuana a la comissaria de Cambrils. Aquí s'acumulen ja un miler de plantes. Els sindicats lamenten que el contenidor instal·lat a Valls s'omple ràpidament perquè rep les plantes decomissades de tot el camp de Tarragona. I l'exèrcit ha proposat una pena d'arrest entre 15 i 30 dies per una falta greu a dos militars de la caserna del Bruc. El motiu, promoure el sorteig d'una prostituta. La sanció és ferma i s'ha acordat després d'un procés d'investigació que considera una falta greu aquestes actuacions.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un dijous de temps estable arreu de Catalunya. Demà divendres arriba un canvi de temps que ens portarà més núvols i també algun ruixat. Se n'esperen a les comarques de Ponent i del Sud i també al Pirineu. A la resta no es descarta algun plogim. Les temperatures començaran a baixar i l'ambient no serà tan suau al centre del dia. Al cap de setmana s'espera un temps força tranquil, dissabte més sol, diumenge amb molts més núvols. I ara sortim a la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Com estan les carreteres? Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant de que s'ha de retirar l'A2 a Sant Andreu de la Barca un camió en sentit Lleida i això ha provocat molts problemes, ja que ha estat aquest matí un accident múltiple que ha provocat fortes retencions. Ara mateix ens comuniquen l'avaria d'un camió a Sant Cugat en sentit Tarragona, un carril tallat i 4 quilòmetres de circulació lenta i també problemes, per exemple, a la B10 on hi ha un accident a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, un carril tallat i 3 quilòmetres de circulació lenta que també afecten, evidentment, a la connexió de la Ronda de Dalt cap a aquest mateix Nus. A banda, demanar-vos cautela també per alguns punts d'obra com els que hi ha a Gelida, a la P7 i, com sempre, emplaçar-vos que circuleu amb cautela. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els funcionaris tornen a denunciar la situació que viuen les presons després d'un cap de setmana amb dues agressions i un intern assassinat. Avui hem conegut que el passat dia 13 un reclús de Lledoners amb problemes psiquiàtrics li va trencar el pòmul a un funcionari. Que aquestes situacions s'han incrementat els últims mesos és el que explica que els sindicats de presons hagin demanat en dues ocasions ja la dimissió de la consellera del RAM, Gemma Ubasart. I és que aquestes agressions a funcionaris no són casos aïllats. No fa pas gaire setmanes els treballadors de presons ja van denunciar que hi ha una ràtio de gairebé 3 funcionaris agredits o que han intentat ser agredits al dia. Arribats a aquesta situació crítica, diuen ells, els sindicats denuncien la inacció del Departament de Justícia que lidera la Gemma Ubasart, a qui reclamen més mitjans tant humans com també materials, li ho han explicat a la Yolanda Canales.
L'últim cas d'una agressió a un funcionari de presons va tenir lloc aquest mateix dimarts a la presó de Lledoners. Un intern considerat perillós i amb un llarg historial d'incidents va agredir el cap de la unitat del departament, un funcionari amb més de 25 anys d'experiència i de gairebé 60 anys. Però no és ni molt menys l'únic cas, no és un cas aïllat. En altres presons també s'han produït agressions, com per exemple diumenge al centre de joves, quan un intern va agredir diversos funcionaris. O a Brians-1, un intern en aquest cas va matar el seu company de cel·la presumptament. Una escalada de violència dins les presons, denunciant des del CESIF, que s'arrossega des de fa anys, però en canvi l'administració no fa res. Ho diu Alberto Gómez, que és el responsable de presons del sindicat.
Y esta escalada de violencia la llevamos soportando durante años. Y vemos cómo ningún director, ningún subdirector o ningún secretario toma las medidas necesarias para poner fin a esta escalada de violencia y al sentimiento de impunidad que tienen los internos de las cárceles catalanas contra los trabajadores.
Per tot plegat, demanen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que està més preocupada, diu López, d'agradar determinades entitats que donar suport als funcionaris.
Que vive de espaldas a sus trabajadores penitenciarios, que aplica una política claramente a favor de asociaciones cuyo único interés es mancillar, menospreciar nuestra tarea y nuestra profesión, y pedimos su dimisión de manera instantánea.
Alberto Gómez tampoc no entén per què no es va posar en marxa un pla pilot amb l'ús d'aerosols, tenint en compte que la decisió de la Generalitat va estar basada, diu, en uns informes que no existien perquè no desaconsellaven l'ús d'aquesta eina.
Deixem les presons, anem als jutjats. Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com a investigats la cúpula directiva del geriàtric Aragó, en què van morir 8 avis per salmonella l'any 2022, segons abans avui el diari El Periòdico. Els fets van forçar la Generalitat a realitzar canvis en el sistema d'inspecció de les residències en situacions d'emergència. Roc Solà, explica'ns de què s'acusa els investigats i quan hauran de declarar.
Bones, Carlos. Doncs bé, se'ls acusa d'un homicidi imprudent i hauran de declarar el proper 4 de març al jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona. S'han citat aproximadament uns 17 testimonis per declarar entre els dies 4 i 6 del mateix mes. El jutge de Barcelona, Fernando Luis Criado, ha citat a declarar com a investigats a l'administrador del geriàtric d'Aragó, Alejandro Cabedo Pons, la que era directora fins l'any passat, Maria Dolores Ortiz, així com la governanta i la metge del centre geriàtric de l'Aragó, per, com has dit, el brot de salmonella que va provocar la mort de 8 avis durant l'estiu del 2022. El brot va afectar 39 residents, dels quals van hospitalitzar a 15 d'ells i 8 van morir. L'acusació remarca que en el seu moment el geriàtric no va notificar cap de les morts ni dels casos a l'Agència de Salut Pública, agència que és un organisme que gestiona els serveis per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Després de constants visites i inspeccions, la Fiscalia va arribar a la conclusió que va haver-hi una falta d'aplicació dels protocols d'higiene requerits perquè no es propagués la malaltia.
No marxis, Roc, ja que ens has d'explicar ara l'ofensiva que posa en marxa el Departament de Salut per fer del català la llengua predominant a tots els centres sanitaris. El govern posarà a disposició dels sanitaris un curs de 100 hores a partir del mes de març que podran fer en horari laboral i de manera gratuïta, com deia, a partir del mes de març i fins al pròxim mes de novembre. El conseller de Salut, Manel Balcells, diu que l'objectiu d'aquesta iniciativa és acabar amb el descens de l'ús del català als centres sanitaris, ja siguin els camps o també els mateixos hospitals. Així doncs, el no atendre a un pacient en català pot comportar, atenció, problemes laborals per un professional de la sanitat que no tingui el nivell C1 de català.
Efectivament, Carlos, avui el conseller de Salut Manel Balcells i el conseller de Treball Roger Torrent han explicat que es posarà en marxa un projecte perquè els metges del sistema sanitari de Catalunya tinguin coneixements de la llengua catalana a través dels cursos gratuïts per tal de poder millorar l'atenció als pacients i que començaran aquest març i acabaran al novembre. Ens ho explica el conseller de Salut.
Per millorar l'atenció sanitària de la població, i això està demostrat, cal fer-ho amb la pròpia llengua de les persones. I en aquest sentit feia falta, i no s'havia fet mai, una acció tan massiva, tan intensa, per normalitzar l'ús i el coneixement de la llengua catalana en el sistema de salut.
Han afirmat que busquen donar les màximes facilitats a tot el personal, per tant, el curs serà en línia i durarà al voltant d'unes 100 hores. Et podràs treure el curs sigui fent una suplència o amb una feina temporal, però a l'hora d'obtenir una plaça fixa la cosa serà ben diferent. Escoltem a Manel Balcells.
El que vulgui una plaça estable, que això ja es fa en la consolidació de places a l'ICS, ja es fa en la consolidació de places en el sistema públic de salut, i si no es fa s'hauria de fer, si ha d'exigir que tingui els coneixements.
Tot i això, si un professional en plaça fixa deixa d'utilitzar el català, poden haver-hi conseqüències, tal i com ha dit el conseller de Treball, Roger Torrent.
I un cop ja hem establert, no?, que hi hagi dificultats a l'hora de poder atendre les persones en català, o que es vulgui o que no es vulgui. Aleshores, això haurem d'estar vigilants perquè no passi. I cada vegada que passa, haurem de veure per què passa. I haurem de prendre, si s'escau, les mesures perquè no passi.
Finalment han confirmat que els recursos van dirigits a uns 2.700 sanitaris, però en el futur, quan disposin dels recursos necessaris, anirà dirigit a molts més.
Gràcies, Roc. I ara vull parlar de l'arquitectura urbana orientada a foragitar el sense llar. Una realitat que cada vegada es fa més evident en portals, racons o entrades amb una mica de llar que són aprofitades pels rodamons per descansar o també per dormir. En aquests espais ja fa temps que tant particulars, comunitats de veïns, per exemple, o negocis, han optat per instal·lar objectes com pilons, punxes o grans reixes per evitar que algú hi passi la nit o s'hi pugui instal·lar. És el que la Fundació Arrels qualifica d'arquitectura hostil. Amb un damnificat d'aquesta pràctica hem parlat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
Ell és un dels molts damnificats, diu, perquè cada vegada també són més gent la que es troba dormint al carrer i cada vegada més també es troben amb aquests elements, ja siguin pilones o jardineres, per posar alguns exemples, que es posen a llocs estratègics per evitar que puguin dormir. El que busquen, diu el Carlos, és precisament, almenys ells, el sense sostre, per poder dormir zones tranquil·les on no hi hagi aquests elements que molestin i que siguin mínimament segures. Però això ara, en aquesta segona etapa en què es troba dormint al carrer, ell ha optat per l'aeroport.
Ahora en ese momento estoy en el aeropuerto, durmiendo. Que bueno, me terminé yendo para ahí porque bueno, ahí hay un montón de cosas que no te tenés que preocupar, ya es frío, lavabos, bueno, tenés wifi, wifi. Uh-huh. Entonces, bueno, pero yo dormí de las dos, solo, pero la gente prefiere dormir de más de una persona.
I els elements d'arquitectura hostil no només els posen privats, propietaris privats, com les entitats bancàries, sinó que les administracions tampoc no ajuden. Darrerament, diu, s'estan tancant molts parcs o jardins perquè els sense sostre no hi dormin, i això té conseqüències. El Carlos ens posava aquest exemple.
Incluso, mira, por esto de estar cerrado, la señora con la hija, con los dos hijos, estaban en un lugar que lo cerraron, esto es de Trinidad Bella, y la chica tuvo que salir, tenía que salir, se subió a un lugar, fue a saltar, le resulta que había 9 metros, terminó, se fracturó las dos piernas, bueno, terminó hospitalizada, bueno, justo por este tema, que le cerraron un lugar donde estaban durmiendo.
Però el cert és que cada cop hi ha més persones vivint al carrer, diu el Carlos, i sortir d'aquesta situació no és fàcil, encara que es tinguin ingressos, perquè l'habitatge està molt car.
Y es complicado, otro, el tema de la vivienda está muy complicado para conseguir, por eso hay gente que de repente consigue tener un recurso mensual, una prestación o algo, pero no termina igual siguiendo en la calle porque la vivienda no es solución por los precios, porque hay poca disponibilidad por todo este tema.
I el fet de dormir al carrer tampoc no ajuda a trobar feina. Ell en alguna ocasió ha hagut d'amagar la seva situació, perquè si no, no li donaven la feina. En tot cas, el que sí que s'ha plantejat el Carlos és marxar de Barcelona i mirar de buscar-se la vida a altres ciutats dels voltants.
Acabem d'escoltar el testimoni del Carlos i els problemes que comporta sobreviure, perquè sobreviure als carrers de grans ciutats com Barcelona. Ara ens escolta el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, a voltes amb aquest fenomen que avui n'estem parlant, de l'arquitectura hostil. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda.
I en volem parlar amb vostè perquè el dilluns inicien una campanya per fer una radiografia de com està aquesta arquitectura hostil a la ciutat de Barcelona. Però abans, explico una mica als oients que no coneguin això de l'arquitectura hostil, què és en concret?
Bueno, això, l'arquitectura hostil són elements que es posen per la ciutat per evitar que persones que van al carrer doncs estiguin al punt en concret. Vale, són elements que es posen bàsicament per dissuadir algú de que sigui dormint allà.
Com et deia, és una campanya, una iniciativa que feu a partir del dilluns. Voleu fer una radiografia de com està la situació a la ciutat de Barcelona. Ja n'heu fet alguna altra batuda, podríem dir. Què espereu trobar? Que la cosa hagi millorat o empitjorat, Ferran?
Bueno, un dels factors que té l'arquitectura hostil, malauradament, és que un cop s'introdueix algun element, doncs no hi ha marxa enrere, diguem, no? Sabem d'elements que s'hi fiquen, però estan comptats amb els dits de la mà els elements que sabem que s'han retirat, no? Al final, aquesta arquitectura es diu hostil perquè és hostil amb aquestes persones que dormen al carrer. És una arquitectura que, o uns elements que es posen, que dificulten molt la vida a algú que ja ha de passar per aquesta cruesa que és de viure al carrer.
Clar. Quines conseqüències té per les persones que viuen al carrer enfrontar-se als problemes que tenen del dia a dia i, a més, amb aquesta arquitectura que els violenta encara més?
Bueno, al final no deixa de ser un menyspreu a aquesta realitat que estan patint, no? I és un afegit més a aquesta desconfiança tan gran que viuen les persones, perquè al final una mica és una espècie o no de desnonament del lloc on tenen, no? Aquestes persones estan allà, han trobat un lloc per estar, un lloc que tenen, guanyen seguretat, tranquil·litat, etcètera, i al final els van fora, normalment per un prejudici que és, no? I a vegades que no és que sigui una situació molesta físicament, sinó que a vegades és una qüestió estètica el que produeix això.
Heu fet una crida perquè voluntaris el dilluns col·laborin amb vosaltres a fer doncs aquest mapa de l'arquitectura hostil a la ciutat de Barcelona. Com ha anat aquesta crida, Ferran?
Bueno, aquestes crides normalment les centrem molt amb escoles, amb estudiants, i jo penso que nosaltres el que podem dir és que sempre la resposta ciutadana sempre ha sigut molt bona, no? De fet, qualsevol persona en qualsevol moment de l'any poden accedir a la nostra web i indicar algun punt en què hagin vist algun element d'aquest tipus.
Les zones més crítiques, suposo que les teniu una mica ubicades, dibuixades, de la ciutat de Barcelona, i que hi hagi més abundància d'aquesta arquitectura hostil, quines serien?
Bueno, les zones més habituals és on hi ha més gent dormint al carrer, no? Que al final acaba sent Ciutat Vella, Sants o Sant Andreu, no? Són els espais, aquesta coincidència entre els espais amb llocs on normalment la gent està ubicada.
Això també servirà per fer un mapa d'aquesta arquitectura i també un mapa de com està la situació de la gent que sobreviu als carrers de Barcelona. La cosa va a pitjor o va a millor? Sou vosaltres un bon termòmetre per saber-ho. Com està ara mateix?
Bueno, la situació va pitjor perquè una banda, cada vegada hi ha més gent dormint al carrer, per tant, cada vegada es viurà més aquesta incomoditat i, per tant, malauradament, hi haurà veïns que acabaran posant doncs, aquests elements per apartar les persones, perquè al final ficar aquests elements fa que aquestes persones se'n vagin a un altre punt. Les persones no desapareixen, només faltaria.
Heu fet algun contacte amb algunes associacions de veïns, per exemple, associacions de comerciants, les administracions, com es comporta l'Ajuntament? Perquè a vegades també es parla que hi ha una arquitectura hostil de l'administració.
Sí, a vegades hi ha elements com poden ser bancs o estructures que el que fan és dificultar pues que les persones puguin estar allà. I això creiem que encara és més greu, no? Perquè una cosa és que veïns, pues, que potser no coneixen aquesta problemàtica de prop, pues, puguin decidir fer aquests elements. L'altra cosa és que l'administració ho faci.
Molt bé. Doncs, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, gràcies per atendre'ns. Esperem que aquell mapa que voleu fer sobre l'arquitectura hostil dilluns a la ciutat de Barcelona doncs dibuixi un panorama, jo diria que una mica millor que l'anterior que vau fer, però, en fi, pel que he denotat de les teves paraules, poc optimisme podem esperar d'aquest mapa, que el seguirem amb molta atenció. Ferran Busquets, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gracias a vosotros.
Seguim fent camí per l'actualitat d'aquest matí. L'actualitat de Catalunya i Andorra aquest matí de dijous arriba el moment de fer una aturada, publicitat, i després t'explico una interessantíssima iniciativa que han posat en marxa, que han anunciat avui els empresaris turístics de Lloret de Mar de cara al pròxim estiu. Serà d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app. El Corte Inglés.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sape parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem fins a Costa Brava. Els hotelers de Lloret de Mar han posat fil a l'agulla per pal·liar els possibles problemes de sequera de cara al pròxim estiu. Sergi Tor, explica'ns què volen fer.
Doncs comprant una desaladora mòbil per garantir aigua de boca i que les piscines estaran en funcionament als seus locals aquest estiu. Tindrà un cost de 1,5 milions d'euros que serà pagat pel propi gremi d'hostaleria. S'instal·larà un extrem de la platja Gran de Lloret i entrarà en funcionament a partir del mes de maig. Permetrà tractar fins a 50.000 litres d'aigua per hora i serà repartida en camions cisterna i també es podran beneficiar tant empreses com particulars. El president del gremi d'hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dot, destaca que la desaladora mòbil serà pagada pel propi gremi, que ningú els ajuda i que ho fan perquè no poden perdre cap dia.
Sí, algun empresari m'ha dit per què ho hem de fer nosaltres? I jo, la resposta és molt senzilla, perquè si no ho fem nosaltres, ningú, avui ningú ens ho farà. Si ens ho faran d'aquí no sé quant de temps, no ho sé. Però és que nosaltres no podem perdre un dia, ni nosaltres ni ningú del sector turístic, sobretot tothom que treballa en mercats internacionals.
A Lloret de Mar, el 60% dels visitants hi arriben mitjançant turoperadors que treballen per avançat i, per tant, s'ha de garantir normalitat i que les piscines estaran obertes. El gremi representa el 95% dels allotjaments turístics que hi ha a Lloret. En total són 120 establiments que sumen 40.000 places entre hotels, càmpings i pisos turístics. La intenció del gremi d'hostaleria de Lloret de Mar és que aquest model es pugui estendre arreu de la Costa Brava i, en aquest cas, a part dels privats, que sigui impulsat també pel propi govern de la Generalitat.
Marcem ara fins al barri de Sant Antoni, Barcelona. L'Ajuntament ha tancat un parc infantil per una plaga de rates. Els tècnics municipals han trobat un cau d'aquests rosegadors en una estructura del parc Isà i estan actuant per alliberar aquesta zona, que és una zona de jocs. L'Iker Vegas ha pogut parlar amb veïns i mares que porten els seus fills a una escola bressol que hi ha molt a prop d'aquest parc. Com deia el Iker, ha visitat la zona. Endavant, Iker.
Així és. Aquest matí hem estat als Jardins de Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, on no hi ha ningú a causa del tancament del parc infantil per una plaga de rates. Han estat les famílies que porten els seus infants a l'escola Bressol situada al costat del parc les que han denunciat l'aparició dels rosegadors. És la segona vegada que es fan intervencions al parc per aquest motiu i tant veïns com famílies comencen a estar molt cansats.
Mira, yo lo paso muy mal cuando traigo a mi hijo a la guardería porque sé que en cualquier momento se me va a cruzar cualquier rata y la verdad que estoy cansada, es asqueroso el tema.
Mira, es que pasó hace 2 años y sigue sin solucionarse. Creo que se tendría que dar más importancia al tema porque hay una guardería al lado y esto está lleno de ratas siempre. Es muy lamentable, la verdad, el estado en el que está todo.
Per la seva part, l'Agència de Salut Pública ja ha intervingut en el clavegueram, on s'hi ha trobat una madriguera sota el mateix parc infantil. La intervenció va començar el passat dimarts 13 de febrer i, de moment, la durada dels treballs és indeterminada. Així explica un dels tècnics com és el procés per enxampar les rates.
Bueno, cuelgan con una cuerda, cuelgan una pastilla que son como veneno para las ratas, para esperando que la muerdan y ya está, y caigan. Y no más, poco más.
El cas del Parc de Tres Tombs no és un cas aïllat, ja que les plagues de rates són cada vegada més freqüents a la ciutat barcelonina. Aquest augment pot estar lligat a l'actual situació de sequera que estem vivint, ja que en aquestes condicions els rosegadors acostumen a abandonar els seus amagatalls cercant zones humides.
Molt bé, esperem que hi hagi una ràpida solució per aquest parc dels Tres Tombs de la ciutat de Barcelona, infestat per aquesta plaga de rates sobre el que ja hi està treballant el mateix Ajuntament. Aquest dijous, a COPE Catalunya i Andorra, hem posat en valor una professió poc coneguda però molt reconeguda, el doblatge de pel·lícules, anuncis o sèries. I ho fem arran de la intervenció de la Sigourney Weaver als Premis Goya, on va homenatjar a la seva dobladora en espanyol, Maria Lluïsa Solà, una veterana en el doblatge que avui ens ha visitat, ho ha fet darrere en COPE Catalunya i Andorra. Com va començar, ha dit, fa 60 anys no hi havia tanta feina com ara i que tot va canviar amb l'arribada de la televisió i que ara encara s'ha revolucionat tot molt més amb les plataformes digitals. A la Sola, Sergi Tor us ha explicat com va viure la nit dels Goya, de la que va ser protagonista, jo diria que indirecta.
Doncs la sorpresa de Maria Lluïsa Solà es va combinar amb l'alegria del reconeixement a la seva feina per part d'una estrella mundial com és Sigourney Weaver. La seva dobladora al castellà veia la gala dels Goya al seu pis de Barcelona i darrere en COPE Catalunya i Andorra ens ha explicat què va fer quan l'estrella la va nomenar.
Que no m'ho creia. Em vaig apropar a la tele inclús per veure. Dic, a veure, si m'he quedat aquí traspuesta i això és mentida. I no, bueno, una sorpresa fantàstica. Aquí m'intentaré el possible contactar amb ella, fer-li una abraçada, donar-li les gràcies per aquest gest tan meravellós, però també per com ha fet que la meva feina amb les seves actuacions m'ha agradat moltíssim.
Maria Lluïsa Solà va entrar al doblatge a finals de la dècada dels 50 i encara continua posant veu a grans estrelles i anuncis mítics. Ha defensat la seva feina i creu que Weber li va agrair la seva tasca perquè també l'actriu és dobladora.
Jo, de tota manera, penso que aquestes persones, aquests actors, també doblen a Hollywood o allà on sigui, perquè, per exemple, la Sigourney ha posat veu fent de narradora o el que sigui en pel·lícules de dibuixets, que jo després he doblat aquí, en castellà. O sigui, que vull dir que saben què és la nostra feina.
La primera escola de doblatge a Espanya es va fundar a Barcelona l'any 1932 i la capital catalana continua sent referència a Espanya d'escoles i professionals del doblatge.
I ara puc parlar amb el Roger Pera, que és un dels actors de doblatge més reconeguts arreu d'Espanya i també professor d'una acadèmia de doblatge. Roger, molt bona tarda.
Què tal? Com esteu?
I gràcies per atendre'ns, eh? Aviam, avui estem parlant de doblatge aquí a COPE Catalunya i Andorra, i tu que coneixes molt bé tot el sector, explica'ns una mica, per ser un bon actor de doblatge, què és primordial? Tenir una bona veu o ser un bon actor o amb dues coses a la vegada?
Doncs mira, t'explico. Sempre em diuen, tinc bona veu per fer doblatge, no? És que no fa falta bona veu. El que fa falta és saber parlar molt bé. Val? Perquè la majoria dels actors no tenen una bona veu. Mm-hmm. Això és una cosa del començament del doblatge, dels anys 40, 50, mm-hmm. que tothom parlava molt bé, fins i tot per demanar una Coca-Cola. Deien, me pones una Coca-Cola, por favor. No?
Sí, sí.
Però l'important és que s'entengui. Em diuen, s'ha de ser bon actor per ser doblador? Jo dic, mira, la majoria del... No? Jo tinc 50 anys, des dels 8 anys faig doblatge. La majoria dels meus companys de treball, de doblatge, no han trepitjat mai un escenari, ni una escola de teatre. Ara, això sí, parlen molt bé.
I se saben ficar...
L'important és parlar molt bé.
I saber-se ficar dins del personatge que has d'interpretar, suposo, que això és molt important també, Roger? Aviam, escolta una cosa, pel que ens estiguin escoltant ara, què cal estudiar per ser actor de doblatge? Com ho ha de fer una persona, un noi o una noia que ens escolti ara?
Mira, per ser un bon actor de doblatge s'ha de saber llegir molt bé, i saber llegir molt bé no vol dir només llegir les paraules, sinó llegir les comes, els punts suspensius, els entre parèntesis. Llegir molt bé va d'això, no de dir les paraules. I s'ha de saber jugar amb la veu, no? És a dir, juguem. No és un... Molt difícil són les matemàtiques, l'astrofísica, però jugar és molt divertit. Mm. Per tant, a vegades, jo tinc 50 anys, però a vegades faig d'un xaval de 14 anys, i a vegades d'un de 25, i a vegades un de 40, i a vegades un de 70. Sàpiguer jugar i estar disposat a jugar.
I això, Roger, se n'aprèn? S'aprèn a jugar amb la veu, com tu dius?
Bueno, és que tots aprenem a jugar, no? A partir dels 3 anys i a partir de les 8 del matí tots aprenem, tots juguem, no? És a dir, a vegades em diuen tots, no? És la meva opinió personal, eh? Tots mentim, no? A partir dels 3 anys comencem a aprendre a mentir. I a partir de les 8 del matí tots aprenem a mentir. Però amb doblatge o sobre un escenari, no? S'ha de fer les coses de veritat.
I aviam, Roger, en aquesta línia, l'actor de doblatge és una professió que té futur. Un cop ha superat doncs, aquest aprenentatge del que ens parles, és fàcil entrar al món del doblatge o és un sector, com s'ha dit històricament, un sector molt tancat?
Vale, m'encanta que em diguis això, és una llegenda urbana.
Sí, no? Doncs desmunta-la, aviam.
Per què? Que jo tinc molts companys que van estudiar econòmiques i dret i no han acabat treballant ni de dret ni d'econòmiques. És a dir, trobar feina sempre és difícil. Precisament el món del doblatge és un món molt obert. I més ara, que no només tenim TV1, TV2, TV3, la 4, la 5, Antena 3, plataformes, s'ha multiplicat molt. A més, hi ha audiolibres, hi ha videojocs, ara no, la Generalitat aposta per als videojocs en català. És a dir, s'ha multiplicat, però també hi ha molta competència. Clar. És a dir, això de... Ai, faig un curs de doblatge i jo treballaré de doblatge. És com si jo vaig a la Pompeu Fabra i dic, estudio dret, treballaré de dret, no sé, depèn de tu. Ah.
No? Evidentment, sí. En Roger, doblador, actor doblador, quines diferències hi ha entre doblar un spot o doblar pel cinema? Hi ha molta diferència entre una cosa i l'altra?
Un spot de televisió?
Sí, televisió, ràdio.
Sí, la música. Penseu que quan doblem una pel·lícula són 2 hores de pel·lícula i un spot són 20 segons. Per tant, amb aquests 20 segons, com el Constantino Romero, no? El qual jo l'admirava, i era un tio que amb 20 segons te'l menjaves, no? Era un gran seductor. No seduir, és a dir, atrapava a l'espectador amb la seva veu. Clar. Un spot són 20 segons, una pel·lícula són 2 hores. Imagina't, prefereixo fer una pel·lícula que tinc 2 hores perquè...
Que no els 20 segons d'una falca.
Exacte.
Roger, acabem ja. Estem parlant de doblatge avui després de l'homenatge que la Sigourney Weaver va fer a la Maria Lluïsa Solà als Goya. Ja tocava, reconèixer el paper i el bé que ho feu els dobladors en català i castellà aquí a Espanya,
Doncs mira, ha estat per tots una sorpresa agradable. També en el Joan, no?, en el pare Pere.
El meu pare també.
El Woody Allen li va dir gràcies perquè em fas més bon actor del que sóc. Però sempre que fem doblatge i amb supervisors americans o alemanys o francesos, sempre ens diuen, és que ho feu tan bé aquí. És a dir, que no fa falta que els Goya, no? Perquè la gent del cine odia el doblatge, no? Perquè perquè es pensen que el doblatge no serà la mateixa pel·lícula que ha fet el director. Però això és igual que el Shakespeare. El doblatge és Shakespeare.
Sí, senyor.
Romeo i Julieta, en anglès, és en català o en castellà. Bueno,
Roger, no hi ha més temps. Hem d'agrair-te només que ens hagi atès avui un dels actors de doblatge més reconeguts. Ell, que ets hereu del teu pare, que també és un gran actor i també un gran doblador. Roger, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. Bona tarda.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ja està amb nosaltres el Joan Ballori. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, com sempre, Esports Cope. Avui comencem passat per aigua, no?
Okay. Sí, que estem pendents d'aquest partit de semifinals del Mundial de Waterpolo que estan jugant Espanya i Itàlia. Està el partit emocionantíssim. Queden 2 minuts i mig per arribar al final del partit i està guanyant Itàlia només d'un gol. Itàlia 6, Espanya 5. A veure si ens classifiquem per la final.
Segur.
Parlarem de l'actualitat del Barça. Escoltarem a Lewandowski, que acaba d'assistir, és el padrí de l'última edició dels Relats Solidaris, ja ha passat revista l'actualitat del Barça. A l'Espanyol escoltarem a l'entrenador, a Ramis, en la prèvia del proper partit de Lliga per l'Espanyol, que és dissabte. L'Espanyol rep el Mirandés. Hi ha notícia també al Barça femení. Després de 79 victòries consecutives a la Lliga, el Barça ahir es va deixar punts a la Lliga. Va empatar a una al Johan Cruyff davant del Llevant. I també avui parlarem bastant el programa de bàsquet que comença la Copa del Rei de Màlaga. Avui els dos primers partits de quarts de final. Demà jugarà el Barça el seu partit contra el Manresa.
Molt bé, tot això a les 3 i 5. Màxima igualtat en aquest partit de waterpolo encara, Joan?
Sí, queden 2 minuts perquè s'acabi i marca Itàlia, que es posa 2 per davant. Itàlia 7, Espanya 5. Es complica.
A les 3 i 5, més esport. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, què tal? Benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
A les 7, la linterna. Estem parlant avui dels sense sostre, gent que viu al carrer i les dificultats que tenen amb aquestes arquitectures o estils que tenen, no? Tu amb qui ho abordaràs, aquesta qüestió?
Doncs mira, parlarem amb el David Bondia, que és el síndic de Barcelona, perquè ens expliqui quines són les propostes que han fet arribar perquè es tingui en compte aquesta llei per erradicar el sensellarisme. Quina és la situació de les persones sense llar a Barcelona i quin tipus d'inputs li arriben al síndic de Greuges. Això en parlarem avui a la linterna. I també ens farem ressò del tema del doblatge, els dobladors. Que guai, la professió.
Sí. L'he escoltat a la Solà, que és una autèntica artistassa, el Roger Pere, que és un altre mestre, doncs, hereu del Joan Pere. I tant, tu, que sí. Amb qui?
Doncs mira, doncs avui parlarem amb una noia que es diu Aina Rovira, que és alumna d'una escola de doblatge i ens explicarà el per què s'ha volgut ficar dintre d'aquest món, a qui li agradaria doblar, si és molt difícil o no, quant costa fer un curset d'aquesta mena i com saber on t'has d'apuntar.
Molt bé, tot cursos... això a partir de les 7 de la tarda.
Allà hi serem.
Allí ho escoltarem.
Gràcies.
Continua migdia Cope, com sempre, a Pilar García Muñiz. Ens segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.